¿Cómo los traigo? Inform, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, fem repassada. Recordem, quants anys fa d'això ja?
Doncs sembla mentida, però fa 16 anys.
Déu-n'hi-do. Sí.
16 anys ja d'aquell casament que va ser bastant històric, perquè era el moment en el qual José María Aznar tenia més poder, el PP tenia més poder, no només a Madrid, sinó a tot Espanya.
Era majoria absoluta, oi, en aquell moment?
Majoria absoluta, i governava les principals comunitats, era l'època del PP valencià en el seu màxim esplendor, en Fórmula 1, el Papa... O sigui, era un moment que, com es diu, li ponien totes.
Sí, senyor. Mm.
Doncs 16 anys fa d'això, va ser el 5 de setembre del 2002... Recordem, es van casar Ana Aznar Botella, filla de José María Aznar, i Ana Botella, que encara no havia estat alcaldessa
de Madrid,
i Alejandro Agag, es van casar a l'Escorial. Actualment tenen 4 fills.
Bé.
I viuen a Londres, perquè ell té diversos negocis allà. S'ha dedicat, bàsicament, a la fórmula, una cosa que diu Fórmula E, que és una mena de Fórmula 1, però de cotxes elèctrics. I això es veu que és un negoci espectacular. Però jo he estat buscant, la veritat... Havíeu sentit parlar d'aquesta...?
No. És que sembla un medicament.
Fórmula E, pel mal de coll.
Fórmula E.
Doncs es veu que té molts seguidors al món i, bueno, si hi ha algun oient que és seguidor de la Fórmula E i ens pot explicar de què va, doncs que ens ho expliqui. Ens truca o ens envia un...
93-201-7474, Facebook, Twitter, Terra Mariaire.
El que sigui, o si vol venir aquí en un moment, amb un cop d'avió, doncs bé, ja ens ho explica.
Sí,
però realment es veu que és un negoci espectacular. Recordem que Alejandro Agag va començar amb va tenir relació amb la Fórmula 1, va estar amb la història dels drets de la Fórmula 1,
sí.
Va estar amb Bernie Eccleston, etcètera, que era el senyor que en aquell moment tenia els drets,
sí.
Ell estava per allà, i estaven a l'equip Renault, etcètera. Vull dir, estava allà molt...
Sí, a més, recordo que Fernando Agag venia de... Alejandro Agag, perdona, venia de família molt humil... Començava de zero, no tenia contactes, va haver d'estudiar sense sabates...
Sí,
cosa molt
pel cognom ja es veu humil, eh?
De zero o de menys zero.
De menys zero,
sí. Ara, els oients han de saber que el nostre president de vegades fa bromes, és un home irònic.
No!
I això ho ha dit amb una mica com va...
Ironia modeón.
Sí, exacte. O com molta gent diu, amb rintintint.
¿Cómo se puede decir eso?
Mira, porque pues mira, se dice...
O sea, esta hora estamos un poco...
¿Y quién lo dice?
Pues mira,
mucha gente dice sí. Rintintín. En lugar de retintín, dicen rintintín, que era el nombre de un perro, señor Aznar.
Sí, fíjese usted.
Qué cosas. Que era el perro del Cabo Rusty.
Sí, señor.
Això, els que tenim una edat, ho recordem.
Oh,
però això ha perdurat i el gos es deia rintintín, però la frase no és esto lo ha dicho con rintintín.
Sinó con retintín.
Sí.
Dos vegades tintín.
O frenes o tornem a la disco joveni, eh? Tu mateix.
La disco de la calle Llull es va demostrar. Tu calla, que ets millennial.
Que m'encanta.
Ah, sí, això espero. Bé, el cas és que es va dir que era el casament de la tercera infanta, perquè va ser una cosa
absolutament
espectacular.
Un gasto.
I és aquelles imatges que heu vist milers de vegades de tota la trama Gürtel passant per davant de la càmera, tots amb uns vestits. Recordem que, per exemple, la dona del Bigotes es va gastar 3.485 euros en el vestit, que és un preu ajustat.
Sí.
És un preu ajustat. Jo, per exemple, ara sortint d'aquí, vull renovar-me una mica el vestuari de cara a la calor que vindrà aquests dies.
Sí. I vols comprar unes xancles de Swarovski.
Sí, que em fan...
La sola de Swarovski.
Fan una llaga noble.
Sí, per mirar-me els peus has d'anar no amb ulleres de sol, sinó de bufador, perquè brilla els brillants de tal manera, com el propi nom indica, que has d'anar
així. Sí, senyor.
Bé, doncs això, es van casar, com dèiem, a l'Escorial. 1.000 convidats.
Sí.
Que hi ha casaments que tenen 1.000 convidats.
Sí, sí, és manifest. Sí, és manifest. I després, clar, amb 1.000 convidats sempre pots dir és que el Bigotes va venir i la veritat no sabia qui era.
Estava a la taula 2001.
Per què em pregunta per la gent de la boda? Si hi havia molta gent, jo estava atabalat.
Que això pot passar a les taules.
Sí.
De vegades arribes, et mires i dius hòstia, estic a la taula al costat del vàter. Que això ha passat.
Sí.
O al costat de la cuina, amb la qual cosa tots els cambrers cada cop que obren la porta et donen un cop a la teva cadira, que justament la pota va parar a la porta que es va obrint i tancant de la cuina, passant tots els plats per davant.
I els vàters de les bodes s'hi fan coses de tot tipus. Vull dir...
Sí, com a tots els vàters, no?
Per exemple,
les bodes més, eh?
Depèn de l'hora.
No, a qualsevol hora, eh?
Ja.
Bueno, que has tingut alguna experiència. Parla'ns breument
La ironia és tan sutil que no la pillo ni jo. Imagina't el que estic dient.
Doncs és possible que hagi estat això, perquè, esclar, si tens informació, has d'abocar-la.
Ja va bé. No, és igual, tira.
O sigui, no ens vols donar més informació en relació al que ha passat?
No, no puc.
Contrasta la primera.
No puc parlar.
En el vàter d'algun casament.
No, no passa mai res.
Amb la sogra.
Ah, calla, home, va, tira.
No, pregunto, no ho sé.
Tira.
Però, no, no, que tu n'essis de convidat, no la teva sogra. Vull dir que
no, val. En tot cas podia coincidir més amb el sogre.
I el pare del nuvi, dret a la taula, cantant Astúries, pàtria querida.
Que això, és una cosa això que sí que passa.
Que oh, està molt tan a gustito.
Per exemple. Bé, total, 1.000 convidats, però atenció, 200 cotxes oficials que indica una mica el nivell. Això, en el meu casament, no hi havia 200 cotxes oficials.
Tot i que hi haguessin 1.000 convidats, no n'hi hauria ni un.
De fet, jo no tinc per convidar 1.000 persones i, de fet, no m'he casat mai, amb la qual cosa tot sumat fa que em tingui molta enveja. I
perdona, quants cotxes has dit?
200.
Aha,
200 cotxes oficials.
Ja,
vol dir que, com a mínim, aproximadament un 25% de la gent que hi va anar tenia algun càrrec que mereixia tenir cotxe oficial.
Oh, sí.
Per tant, doncs no està malament.
D'això fa 16 anys, eh?
Sí.
I d'aquestes 1.000 persones, quantes estan...
Bueno, han tingut alguns problemes, ja ho diem, que no només de temes de presó, sinó que han acabat els tribunals i alguns han acabat bastant malament.
Aviam, va.
A veure, Francisco Correa.
Sí.
Correa, recordem que en Alemanya és Gürtel i d'aquí ve el nom del cas Gürtel, que ja sabem tot el que ha penjat, etc. Aquest senyor va ser el testimoni del nuvi, només pel cas Fitur, ja no pel Correa, Li van caure 13 anys de presó, també ha estat involucrat amb el tema del finançament del PP, amb els papers de Bárcenas, etc. O sigui, ha anat arrossegant. Aquest senyor té una quantitat de causes que no se les acaba. És a dir, el dia que acabi d'anar a judicis...
És el number one de la boda de la filla d'Aznar, el que té més causes?
Podríem dir que sí. O sigui, és allò de quan tallen la corbata del nuvi i la reparteixen, podríem dir que ell li va tocar tota la corbata. Sí, bueno, no, tot a menys un trosset que se'l van quedar la resta de persones, com Álvaro Pérez del Bigotes, que es deia el Bigotes degut al seu evident bigoti
prominent,
que després se'l va afaitar,
sí.
I quan va haver el judici del cas Gürtel, molta gent diu, és que per què li continuen dient el Bigotes si ara aquest senyor porta barba? Que és una pregunta...
I a més, em sembla que vas explicar que el tema del Bigotes no li deien així a la vida. Va ser un diari que li va posar així.
La llegenda diu que va ser així, com, bueno, és aquestes coses que de vegades es posa un nom que té èxit i tothom el comença a repetir i no sabem per què. Doncs en aquest cas, el senyor Bigotes va portar el Bigotes molt poc temps i després se'l va treure, però s'ha continuat dient. Després també hi havia en el casament, i que després va tenir algun petit problema amb la justícia, Rodrigo Rato. Exministre d'Economia d'Aznar.
Sí.
Va estar amb el cas de les targetes Black, va estar amb el cas Bankia, la sortida de borsa, etc.
És a dir, només amb aquests tres ja dius, home, ja són molts. Estadísticament,
home,
ja... Tenir gent amb problemes amb la justícia, encara que... 3 de 1.000 ja és una xifra bona, però és que encara segueix la llista.
Sí, no, segueix, perquè bueno, després ja han hagut problemes greus de salut en el cas de Miguel Blesa, que havia estat president de Caja Madrid, també va estar amb el cas de les targetes Black, amb el tema també dels sobresous dins de Caja Madrid, també va estar involucrat en el judici de l'estafa per les preferents, i aquest senyor, recordem que es va suïcidar d'un tret d'una escopeta de caça en la seva finca. I
gràcies al seu braç de boomer.
El gadgeto braç, sí. I s'ha dit moltes coses sobre el que li va passar al senyor Blesa. Recordem que es va posar en dubte que s'hagués suïcidat. No hi ha hagut mai proves, evidentment. El que sí que va sorprendre és que, pel fet d'haver-se suïcidat, la seva família decidís incinerar-lo pràcticament a les 24 hores, no gaires hores més.
Sí, sí,
això encara va provocar més especulacions, però mai s'ha provat res. El que sí que hi ha hagut sospites, però aquest senyor també va tenir problemes amb la justícia. Més persones que van tenir problemes amb la justícia, Paco Camps, que també va estar al casament, que era l'exponent una mica del PP valencià, juntament amb Eduardo Zaplana, que és el que ens fa que recordem tot això, Eduardo Zaplana, que acaba d'entrar a la presó, però atenció, perquè el que va sorprendre més de l'empresonament sorpressiu d'Eduardo Zaplana és perquè no és pel cas Gürtel,
no
és pel tema del PP valencià, no és pel tema del finançament, és per un blanquejar diners, és a dir, els diners que ell rebia de les comissions il·legals per adjudicacions, que és una mica tot el cas Gürtel, tot el funcionament és aquest. O sigui, jo et dono una... A veure, tu vols fer una obra.
Sí.
Doncs la faràs tu, però a mi, en canvi, m'has de donar un percentatge d'aquesta obra. Doncs tots aquests diners, que és que ha sortit una borrada de xifres, és que es parla de milions d'euros, doncs aquest senyor sembla ser que se'ls emportava a l'Uruguai.
Treure'ls és relativament fàcil,
sí, bueno, ja...
però després tornar-los cap aquí...
Clar, el problema és que hi ha molts bufets d'advocats. Aquí jo crec que hi ha la confusió, perquè avui hi ha diversos mitjans que parlen que estava a Liechtenstein, altra gent que diu que estava a Suïssa, altra gent que diu que està a Uruguai.
Uh-huh.
El que sí que es veu que era un intermediari que es dedicava, que era uruguaià, que és uruguaià, que treia aquests diners els deixava congelats en un paradís fiscal i llavors anaven tornant a poc a poc blanquejats ja. Clar, llavors es feien les operacions i aquests diners tornaven.
Tintoreria Zaplana.
Tintoreria Zaplana, correcte.
Perfecte. Ja en tenim sis, de la boda de la filla d'Aznar, però encara arribarem...
No, perquè t'has deixat... He fet un matxembrat amb Paco Camps Zaplana, per tant, són ja, diríem, set, diguéssim.
Sí.
Alberto López Viejo, que era amic del nuvi, també va estar acusat pel tema Gürtel. De fet, la Gürtel és el que va tenir més sortida. Jesús Sepúlveda, l'exalcalde de Pozuelo, també va estar en el cas Gürtel. Aquest senyor era l'exmarit d'Ana Mato, que havia estat ministra de Sanitat, que és aquella història de, es que tengo un coche... Jo veia que mi marido tenia unos vehículos
de un
nivell del que menos...
¿Dónde trabajas, marido? Que ya no me acuerdo. ¿Cómo traes tanto dinero?
M'agrada molt que s'hi adreci com a marido. Sí. Marido.
Ara imaginem que el president és Ana Mato i jo sóc a Jesús Sepúlveda.
Marido.
Jo tinc en el pàrquing de casa...
Sí. Oye, marido, ¿qué es este coche? ¿De dónde lo has sacado, este coche? No me sonaba de nada. No teníamos un Seat Panda.
Bueno, ¿sabes qué ha pasado, cariño?
¿Qué ha pasado?
Que he ido al concesionario y me han hecho una oferta.
¡Ah, oh, qué majos, qué
y
majos!
Me han dicho, me quedo el
Seat Panda.
El Seat Panda y le doy un Gordini.
¡Oh!
Y una Vespa 125 y tres Maseratis
qué
y ocho
majos,
Porsche.
¡Qué majos son!
Esto
ya
le cabe.
Te lo dije. Sí. Joaquín es muy majo.
El del concesionario.
Se le ve buena persona.
Bueno, doncs això va ser... I recordem que també va ser el cas aquell de la comunió del fill. De la filla, que el confeti va costar 20.000 euros.
Ah, sí.
20.000 euros amb confeti? Sí, és molt de confeti.
Perquè em sembla que el pintaven a mà un per un.
No, però que tires 20.000 euros de confetis i mates tots els assistents a la festa. Els hi cau a sobre quants quilos de paper?
No, però a poc a poc.
Els va pintar... A veure... Ara...
Em sembla que va ser Barceló que els va pintar...
Un per un.
Un per un.
Caravaggio. Caravaggio. Van alternant.
I van trucar a Picasso.
Rubens no s'hi va posar?
No.
Perquè estava liat.
A veure, anem a dir les coses. Rubens sempre ha tingut un caràcter...
Sí, agrio.
Rubens. Rubens, no vamos bien.
No.
Després també tenim a Jaume Matas, per exemple, que va tenir 20 causes diferents.
Sí, senyor,
que
champion.
Tampoc ens extendrem. Lluís Bárcenas, cas Gürtel, el finançament del PP. Berlusconi també va anar al casament, va estar inhabilitat, va estar a la presó per abús de poder, incitació a la prostitució infantil, etcètera.
Hi ha algú que t'estava sentint, s'ha sentit una mica al·ludit i ens ha trucat i crec que us coneixeu i us podeu saludar. Si jo et dic IU JC...
JC...
O Jota Curto.
Bueno, Curto. O si diem Josep Curto.
O Josep Sí.
Ha trucat lo Curto.
Sí, lo Curto.
Hombre.
Saludeu-vos,
amics. Senyor Curto, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens han parlat este matí.
Sí, senyor.
I ara venia i us estava escoltant. En això de la boda de la filla d'Aznar, no. Era la boda d'Aznar. La boda d'Aznar, dient tots.
Ah, sí?
I jo me'n recordo que allí va començar, si no el declive de José María Aznar, sí la gran decepció entre allò que es coneix la gent senzilla, la gent llana, no? Aquells que van a posar pancartes, aquells que surten per la nit a pegar cartells, la gent senzilla, els concejals, que es van decepcionar molt en este bodorrio que va venir. Home, va fer anar hasta el rei i tot. Berlusconi, Tony Blair, tota la trama Gürtel, tots els ministres. Va decepcionar molt, a més, a l'Escorial, en aquella gran pompa. Allò era una boda d'estat, no? I va decepcionar molt a la gent senzilla, els votants del PP, i es van enfadar, van disgustar en la conducta de José María Aznar.
Hem de dir abans, per situar els oients, que és clar, Josep Curto ens ha trucat i evidentment entra, entre altres motius, perquè sap del que parla, perquè va ser durant molts anys diputat del PP, ara estic de memòria, 16 anys va ser diputat del PP.
20 anys.
Sempre et
trec... 5 legislatures consecutives, i en aquell moment jo era diputat, el 2002. I sé el que diuen los cuadros senzills del PP, naturalment, els que estaven per Madrid, no, alguns enfadats perquè se veien entret en aquesta boda, però la gent senzilla del carrer, els militants del Partit Popular, aquella gent que nosaltres estem en contacte cada dia, sobretot als pobles, com Tortosa, no? I ves la gran decepció, el gran disgust, dir com és possible que José María Aznar hagi fet una cosa així, que este plus ratllava a lo ridícul, no? Allò que diem al nostre poble, qui no em ve de raça em fa poc o em fa massa.
Però per què ho va fer?
Pues perquè, al final, José María Aznar, com altres líders, només en lloren posar-se la corona de rei. no els té, no els té massa en compte el que puguin guanyar en qüestions monetàries, més o menys, no. A més, els enxissa, se tornen bojos pel poder. I, per tant, només li faltava posar-se la corona. Ell va passar moltes dificultats com a jefe d'estat en el president del govern, José María Aznar. Moltes dificultats, molts de disgustos, no? Perquè José María Aznar era això, volia ser el rei. I este va ser un dels fets que va poder més la vanitat que no la senzillesa i fer les coses com ha de fer un representant públic, com és, un, en este cas, un president de govern. Això que se guarda per a ell quan tot hagi passat, però aquestes ostentacions de poder, de riquesa, de diferències socials, pues això a la gent del PP no li va agradar. Ho recordo perfectament.
Segur,
i
segur.
Si, i si hi ha algú del PP que diu, home, jo no ho veig així, que en seguida i li donaré més detalls per a posar-lo en antecedents sobre l'emprenyo que va agafar la gent en aquell moment.
Ràpidament, et fem un atracament. Un dia, amb calma, que vens aquí a l'estudi i ens expliques, perquè tens bastantes coses a explicar, perquè tu vas viure tota aquella època, i sí, jo crec que et ve de més de gust explicar-les. Jo crec que, sobretot, reivindicant això que deia al principi el Josep Curto, hi ha molts militants del PP, el PP de Barcelona és una cosa i el PP de fora de Barcelona és molt diferent.
El PP de Catalunya, pues és el mateix que quan estava jo, pues érem una delegació, no mos enganyéssim. I, per tant, en les meves crítiques, jo mai he inaugurat el PP de Catalunya perquè jo hi vaig estar abans. I o dient el que has de dir o demanaves permís de tu que volies dir. Escolta, les coses,
doncs
les
quedem, coses són com són. Quedem emplaçats un altre dia per més detalls. Josep Curto, moltes gràcies per trucar. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu. Bona tarda.
Adéu. Adéu.